Són les 8, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 23 de desembre del 2022. Benvinguts a l'últim supermatí de l'any. Ja tenim aquí les festes. Des de demà mateix comencem un ritual que es repeteix any rere any i per molts anys que sigui així. Espero que ahir tinguéssiu sort amb la loteria. De seguida ho repassarem perquè, poc o molt, va caure la grossa també aquí al Baix Empordà. També parlarem de les activitats que hi ha previstes aquests dies al Baix Empordà, aquests dies de Nadal. Quines, pessebres vivents, representacions de pastorets, moltíssimes coses. Ara de seguida en parlarem de tot plegat. I també hi ha altres notícies destacades del dia. Per exemple, hem repassat, hem volgut fer un repàs en aquest supermatí sobre quines decisions han pres els municipis del Baix Empordà a l'hora d'aprovar ordenances municipals. Això vol dir a l'hora de si els veïns paguen més o menys impostos. Hi ha alguns que han decidit apujar els impostos, altres que han decidit mantenir-los tal com estaven. Parlarem també de les peticions de SOS Costa Brava que demanen als ajuntaments que no tinguin por de desclassificar sòls al litoral. I escoltarem les primeres declaracions de Josep Ferrés, candidat de Palafrugell en Comú Podem, que afirma en la primera entrevista que tots els carrers de Palafrugell poden ser carrils bici. Atenció a aquestes paraules, que seran polèmiques. Tot això en un supermatí en què també parlarem amb els responsables del pessebre vivent de Sant Feliu de Guíxols i connectarem amb la Sandra Bisba per fer un nou Empordà imprescindible i que descobri el territori. Són les 8 i 2 minuts. Però el més important de tot és que avui, per celebrar que estem fent l'últim supermatí de l'any, el supermatí que hem fet durant aquest últim trimestre del 2022, unint esforços les redaccions de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió també per Ràdio Bisbal, doncs avui tenim tota la redacció, pràcticament tota la redacció, o una bona part de la redacció aquí amb nosaltres. Aviam si els podem saludar ja. Tenim aquí en Miquel 40, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
També tenim als estudis de Ràdio Palafrugell en Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
També podem saludar la Maria Alzina, bon dia.
Bon dia.
En Marc Vilà, bon dia.
Bon dia, bon dia, Dani.
També l'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I aviam si tenim sort i podem connectar des de l'altre ordinador. Aquí tenim en Rafel Corbí, bon dia. Ens sent el Rafel? No, i l'Oriol Bernà potser tampoc, no? No, doncs ara... Ara, Rafel, bon dia. I Oriol Bernat tampoc, no? Bé, doncs ara intentarem connectar amb ells, però mentrestant, com dèiem, tenim diverses notícies per explicar aquesta hora del matí, quan són les 8 i 3 minuts. Per començar, que Platja d'Aro ha venut 3 dècims de la grossa de Nadal, Miquel.
Doncs sí, a Platja d'Aro, una administració de loteria ha repartit 3 dècims del primer premi. El propietari, que va vendre els bitllets per la màquina, no sabia ni tan sols a qui li havia tocat.
I avui repassem també les activitats de Nadal arreu del Baix Empordà, Anna.
Alguns municipis d'avui mateix ja hi ha activitats organitzades per engegar motors de cares al Nadal, com a la Bisbal, per exemple, on es fa una marató de contacontes. Altres llocs, com Santa Cristina d'Aro o Palamós, demà, dia 24, hi ha organitzada una cagada de tió pels nens i nenes. De seguida ho repassem tot.
Volem conèixer també les activitats que hi ha previstes a Palafrugell, en aquest cas.
S'han programat un conjunt d'activitats per les festes de Nadal a Palafrugell. Unes activitats que van des de la setmana prèvia al Nadal fins al Dia de Reis, passant per la celebració del Cap d'Any. Aquestes s'ubicaran en diversos punts del municipi.
Doncs de seguida també ho repassarem tot plegat. I ara hem d'explicar amb la Maria Alzina el que dèiem abans, no? Els municipis del Baix Empordà, que estan dividits a l'hora d'aprovar les ordenances fiscals que marquen els impostos que hem de pagar tots plegats.
Doncs sí, i és a causa de la guerra d'Ucraïna i els últims efectes de la pandèmia que els preus han pujat de manera generalitzada i ha acabat impactant en els governs municipals del Baix Empordà. Per això, des dels consistoris de la comarca se segueixen dues línies a l'hora d'aprovar les ordenances fiscals. Alguns advoquen per a posar les taxes i els impostos per afrontar aquesta pujada i d'altres aposten per congelar-les.
Fantàstic. Doncs ara ho explicarem perquè això és ben interessant pel dia a dia de tots plegats. Anna Salvador, amb tu parlem de SOS Costa Brava, que assegura que els ajuntaments del Baix Empordà tenen por de desclassificar sols el litoral.
La vicepresidenta dels ecologistes, Irene Gisbert, va explicar en una entrevista al Supermatí que estan satisfets amb la feina feta durant el 2022, però que queden reptes pendents. Els més destacats, aconseguir que es creï el Conservatori del Litoral i que els ajuntaments comencin a comprar terrenys per desclassificar-los.
Fantàstic. Explicarem també amb en Ferran Castelló que Josep Ferrer és un ex de SOS Costa Brava, persona molt vinculada amb SOS Costa Brava, que ha fet una primera entrevista aquí a Ràdio Palafrugell, en què deia, en la primera entrevista com a candidat, que tots els carrers poden ser carrils bici i que els cotxes haurien de circular per dins de Palafrugell a 20 km per hora.
A la primera entrevista com a candidat a Ràdio Palafrugell afirma que les bicicletes haurien de poder circular potencialment per tots els carrers i que la velocitat dels cotxes s'hauria de reduir. També va destacar les actuacions dels habitatges a Can Salgues, canvis culturals i les perspectives electorals, entre altres.
Rafael Corbí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb tu expliquem que Palafrugell crearà un comitè municipal de seguiment de la sequera.
Efectivament, Palafrugell ha activat la creació d'un comitè de seguiment de la sequera. Es tracta d'un organisme que ha de donar pautes per minimitzar l'impacte de la situació actual i el formen els diferents actors implicats en la distribució i l'ús de l'aigua. La Generalitat té activada l'alerta a la conca del Ter per la manca de pluja. El comitè està previst dins el Pla Municipal de Sequera aprovat al ple de l'abril. Arran de la situació de sequera s'ha decidit activar ara la mesura. Inclou un comitè de seguiment de la situació format per regidors i caps de l'àrea de medi ambient, urbanisme, serveis municipals, un enginyer, la policia i protecció civil.
Fantàstic, Rafael. Mentre... doncs de seguida ampliarem la notícia. De seguida ho ampliem. Crec que tinc aquí també l'Oriol Bernà. Bon dia. Em si ens saluda l'Oriol. Té el micròfon silenciat. Doncs de seguida parlarem amb ell, o si no que... A veure, Oriol, hola? No ens sent l'Oriol. Doncs mira, ens ho explicaràs tu, Miquel, que les poblacions de senglars estan arribant al seu màxim a les comarques de Girona, no? Nois. Aviam. Miquel, les poblacions de senglars estan arribant al seu màxim a les comarques de Girona? Bé, doncs estem tenint problemes amb la connexió. I en totes, com estem en el repàs dels titulars, de seguida ho explicarem tot plegat. Però ara hem d'explicar dues notícies més que celebren la primera trobada tècnica d'estrangeria i de món laboral del Baix Empordà. No sé si tinc la Carla Saló ja a punt.
Durant la jornada es va exposar informació i es van resoldre dubtes sobre els processos que han de realitzar les persones i els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball.
I Carla, també, Torroella decorarà aparadors buits amb productes quilòmetre zero sobre el reclam és del Montgrí. Ah, no, en aquest cas Maria, endavant.
Sí, aquesta iniciativa, promoguda per l'Àrea de Promoció del Territori i Comerç, busca promocionar i posar en valor els productes del territori, així com millorar la imatge del centre comercial de Torroella de Montgrí, reduint l'impacte negatiu així dels locals buits.
Vinga, i última notícia d'aquest repàs de titulars. Forallac distingeix la jove dissenyadora de Fonteta, Mireia Sallés Fuixà.
Sallés va estudiar un cicle formatiu...
Sí, digues, t'estem escoltant.
Doncs Casellers va estudiar un cicle formatiu de grau superior de moda i confecció a l'Institut La Garrotxa i va aconseguir el 17è lloc al Mundial de Formació Professional que es va celebrar a Helsinki.
Previsió del temps amb en Marc Vilà. Com estàs? Bon dia. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Com
bon
estàs? Explica'ns una mica quina previsió del temps hem d'esperar per aquestes festes de Nadal, que comencen ja demà.
Sí, sí, ens despertem amb bandes de núvols prims, amb molta humitat a la comarca, i és que a les portes de les festes de Nadal tindrem una situació d'absoluta tranquil·litat amb predomini del temps anticiclònic. Tant avui com demà i el dia de Nadal l'ambient serà relativament càlid per l'època de l'any. I a primera hora del dia ja ho veieu, fred moderat, valors mínims gens freds i una temperatura màxima que fregarem els 20 graus avui, amb estat del cel que serà bastant assolellat.
Jo t'he dit que avui m'he llevat amb més fred que el que esperava, no? Diuen que baixaven les temperatures. Jo, quan arribava, no sé, aquí a Palafrugell devia ser que se m'està posant dins l'esperit nadalenc, però jo tenia fred aquest matí a Palafrugell.
El cel s'ha pogut destapar, que feia uns dies que hi havia núvols, i la temperatura ha pogut baixar més, però bueno, ni molt menys hem ratllat la temperatura de 0 graus. Les glaçades queden molt lluny encara, i el fred també.
Deien abans a la ràdio que estem tenint nits tropicals, que en alguns punts del país, que això ho trobo increïble per l'època en què estem.
Increïble, i amb unes temperatures a migdia que més aviat el dematí surts abrigat amb la sensació de que tindràs fred i et sobra tota la roba.
Ah, efectivament.
De fet, és normal, el desembre és un mes anticiclònic, és un mes que normalment ja fa aquesta dinàmica, però el que no és normal és que tampoc ens espera pluja pels propers dies, i pel que acaba l'any, pel que queda d'acabar l'any, no veurem ni ploure ni veurem temperatures per sota el 0 graus.
Clar, això també contrasta amb el fet que en alguns punts d'Europa ha estat l'hivern més fred de... No sé de fa quant de temps, però hi ha hagut registres de fred real, vull dir que, clar, la cosa està una mica boja.
Sí. El nord, tot el nord d'Europa està en temperatures supermínimes, ja la part d'Anglaterra ja és notícia que han tingut unes nevades super, super desorbitades per lo que toca, i bueno, és el que passa sempre, quan en un lloc fa molta fred, en l'altre fa la calor, no? Mm-hmm. Aquí tenim l'anticicló ancorat, ganes de quedar-s'hi, bueno, avorriment.
Avorriment, perquè pels meteoròlegs aquesta època en què només passen, o sigui, sempre passa el mateix, esteu avorrits.
Avorrits total, però atenció, bueno, no perquè sàpiga res, però atenció que el mes de febrer a vegades és una mica traïdor. Jo ja vaig al febrer, però jo auguro que mitjan de gener febrer ens ha de passar alguna cosa.
Ah, sí? Però de què? De neu, de
bueno,
pluja? De...
Alguna tongada freda segur que vindrà, i no ho sé, va, aposto per alguna volva, va.
A quin moment?
Jo diria, per assegurar, jo diria febrer.
El febrer.
Mitjan gener, febrer, per allà, per allà.
Val, bueno, doncs escolta, ens ho apuntem, i si no passa ja t'ho tirarem encara també,
Molt bé.
Vinga.
Ai l'Albert,
sí. Vinga, bon Marc, Nadal a tots. Marc Vila, bon Nadal i bones festes.
Bones festes.
Adéu. I bé, espera, jo crec que ja ens hem recuperat una mica del sotrac inicial i ja puc parlar una mica amb tothom, jo crec. Amb en Rafel Corbí. Rafel, com estàs?
Bon dia.
Doncs
bastant bé, per cert.
Bastant bé. És que abans t'hem entrat ràpid i t'hem hagut de tallar perquè això ja t'embalaves, en Rafel, ja s'embala.
Home, jo és que creia que havia de fer la notícia, són coses que un no hi està acostumat.
Ah, efectivament, saps? Doncs ja està.
La notícia que es fa sencera.
La notícia va després, ara venien els titulars. Aviam, va, en Ferran Castelló també. Ferran...
Bones, què tal?
Com es presenten les festes? Tu ets molt nadalenc, no?
A mi m'agrada, sí. Mm-hmm. Tinc ganes, ja. També t'haig de dir que encara no estic, una mica amb l'esperit nadalenc.
No?
Vull dir, jo crec que hi entraré amb els torrons directe, però...
Bueno, ja però... està bé.
Sí.
I Anna, Carla, Marc... Marc ja s'ha desconnectat, diria. La Maria o en Miquel, no sé si sou aquí...
Hola,
què tal? Que volia saludar-vos ara amb més calma, ara que hem passat els titulars. Carla, tu com estàs vivint això, aquesta prèvia del Nadal?
Doncs la veritat és que no tinc gaire esperit nadalenc, la veritat.
No?
I em preocupo una mica, perquè m'agrada molt el Nadal, però no sé per què. No, suposo que quan fem quedar el tio i així ja me vindrà l'esperit.
Necessitaria, si voleu, en Miquel o la Maria o l'Anna que us connecteu, que esteu silenciats, i estaria bé que xerrar una mica. Bé, si no, doncs continuarem amb el programa. I el comentari d'avui que ens l'envia l'editor Xavi Cortadellas.
Abans que res, bon Nadal. Hi ha tanta gent, però, qui no agrada el Nadal, que any rere any, quan arriben aquestes dates, les crítiques al Nadal semblen tan sols una estrella més de tota la faramalla amb què ens anuncien la bona nova de tantes festes. Tenim moltes tradicions de Nadal. El tió, el pessebre, els intrusos del Pare Noel, de Santa Claus i dels abets, els torrons, les nadales, els regals, els llums al carrer, els àpats, el consum, els canelons, l'escudella, els llagostins, i encara, el record cada cop més prim de la missa del gall, del carbó de sucre i de les cimbombes. Fa temps que hem substituït el que abans eren les estrenes per la paga doble, les postals de Nadal pel missatge al correu, el TikTok, l'Instagram o el Twitter. Però si hem estat capaços de vincular la loteria, les poncèties o les calces de color vermell amb aquests dies, no entenc per què no hauríem d'incorporar-hi també tots aquells a qui rebenten aquestes festes. No ve d'una tradició, estimats oients. Jo faria, però, una menció especial dels més radicals de tots. Aquells que opten per fer mutis així que arriben aquestes festes de Nadal i anar-se'n a una altra banda. Són, em sembla, els més antinadals de la colla, però no ens enganyem. Solen ser també els més consentits de tots i sovint encara els més joves. Lluny del corral i de pràcticament tots els seus, saben, si bé no ho admetran fàcilment, que si poden estar lluny dels seus és perquè n'hi ha alguns altres d'aquells seus que tenen cura dels que per edat o per possibilitats econòmiques no poden moure's o no poden anar gaire lluny de casa. Els que se'n van són l'expressió més clara d'aquest Nadal i d'aquest món d'avui. Jo, i primer de tot jo. No ho diran tampoc, però si poden anar a la seva és perquè tenen la sort de poder comptar amb el compromís d'uns altres. Sí, no diré pas que no tinguin part de raó, però també diré que no solen pas ser ells els que estiren el carro. Més aviat són dels que no hi són quan toca estirar, o que quan hi són tenen tendència a acomodar-se.
Gràcies, Xavier Cortadellas, i que tinguis bones festes. Obrim aquest informatiu del Supermatí parlant, evidentment, de la loteria de Nadal que va arribar, que es va celebrar ahir i que va deixar una picossada, no gaire, però una certa alegria aquí al Baix Empordà, concretament a Platja d'Aro, on es van vendre 3 dècims de la grossa de Nadal. El número 5.490, el premiat amb 400.000 euros per dècim, i també que també va caure a Barcelona i Barberà del Vallès, va ser un número molt repartit. Miquel, 40.
Doncs sí, 1.200.000 euros han caigut a Platja d'Aro després que el repartís l'administració de loteria de l'Avinguda del Cavall Bernat. Faltaven escassos 9 minuts per quarts de 12 del matí quan els nens de Sant Ildefons han cantat el número més esperat, el de la grossa de Nadal. El responsable de vendre els bitllets, Antonio Esteve, diu que s'ha venut per màquina i que no sap si es tracta d'un o més afortunats. De fet, no sap ni tan sols qui l'ha comprat.
Pues han vengut 3 números, no sabem qui són i estem molt contents.
L'administració, que també és un bar, no pot vendre números físicament i els distribueix a través de màquina. Esteve creu que, de fet, els compradors van adquirir el número 1 afortunat de manera automàtica i que potser encara no ho saben. El responsable de l'administració no havia viscut mai la sensació de repartir la grossa de Nadal i, de fet, estava treballant quan ha sortit el premi fins que l'han hagut de trucar des de la delegació de Girona per dir-li que anés cap allà. Durant tot el matí s'hi han acostat clients per felicitar-lo a falta dels afortunats, però ho ha celebrat amb unes copes de cava amb alguns dels que hi eren. A la salut dels que els ha tocat, deia Esteve mentre brindava. Aquesta és la primera vegada que aquest establiment reparteix un premi de Nadal. L'any 2012, però, va donar gairebé 700.000 euros i 168.000 euros més en 2 premis de l'Euromillones.
No havíem donat mai un premi tan gros, 800.000 euros, però amb un altre tipus de joc, amb el de l'Euromillón.
Però el gruix del primer premi ha estat més repartit. Una administració de Barberà del Vallès ha venut 5 sèries, 3 dècims a Barcelona, un dècim a l'Hospitalet de Llobregat, un altre a Rubí, un altre a Sant Vicenç de Castellet, i la venda principal s'ha fet a La Corunya i a Fontsagrada, a Lugo, amb 45 sèries a cada localitat i 41 més a Moreda d'Àller, Astúries. També s'han venut 15 sèries a Roquetes de Mar, a Almeria, 10 a Madrid, 3 a Colombianos, a Lleó, una i un dècim a Bilbao i una més a Torrevieja, a Alacant. Castelló de la Plana, Les Roces, Madrid i Sevilla. També el premi ha estat dotat amb 4 milions d'euros a la sèrie i 400.000 euros per dècim. S'ha cantat a les 11:21 minuts.
Gràcies, Miquel. I Anna, amb tu volíem fer un repàs de les activitats que hi ha aquest Nadal al Baix Empordà, no? Perquè comencen les vacances, ja han començat les vacances dels nens, que això sempre és motiu d'alegria i sempre és motiu de veure molts nens pel carrer i aquests nens han de trobar alguna cosa per fer, no? I des d'avui ja hi ha activitats arreu de la comarca, no?
Exacte, si et sembla, comencem per la Bisbal, on durant el dia d'avui hi ha diverses activitats per anar escalfant motors de cara al Nadal. Aquest matí mateix, a partir de les 10, la Patgessa Reial passejarà per la Bisbal recollint cartes pels Reis d'Orient. Després, a la tarda, de 5 a 8, s'ha organitzat una marató de contacontes sota les voltes d'en Galí. Allà hi haurà una carpa amb molts contes que explicaran els contacontes voluntaris. Seguim a Pals, on els dies ja 25 i 26 de desembre i l'1 de gener es fa el Pessebre Vivent. Començarà sempre a partir de les 6 de la tarda i cal comprar entrades per poder-hi accedir. Es pot fer cada tarda a Cala Pruna. A Torroella també s'han organitzat moltes activitats durant aquestes festes. Algunes d'elles, per dir-nos alguna, doncs avui mateix, per exemple, l'agrupació coral Anselm Viola farà una cantada de Nadales pels carrers i places de la vila. Començarà a les 6 a la plaça de la vila. Altres dies, com el dia de Nadal i el de Sant Esteve, es farà la quina de Nadal de la Unió Esportiva Torroella. De 6 a 10 del vespre, al pavelló de l'escola Guillem de Montgrí. I acabarem a Palamós, on demà els nens i nenes del municipi podran fer cagar el tió a la plaça de Catalunya, com és típic del dia 24. Serà a les 11 del matí i també s'hi farà un taller de pals per fer cagar el tió. És una activitat similar a la que s'ha organitzat també a Santa Cristina d'Aro. En aquest cas es farà cagar el tió demà a 1:45 del migdia a la plaça Mossèn Baldiri Reixac.
D'acord, Anna, gràcies. I volíem també conèixer una mica les activitats concretament a Palafrugell de la mà d'en Ferran Castelló.
Els dies 23 i 24 de desembre es podran trobar diferents activitats com tallers infantils, concerts, espectacles de teatre amateur, mercat d'artesans, activitats nadalenques per tota la família i jocs de ruleta i diana amb premis d'oxigen. També hi haurà concerts infantils amb diversos artistes i un espectacle infantil amb el tió. Les activitats es desenvoluparan en diferents llocs de la vila, com la plaça de l'Armengarda, els carrers del centre, la Fundació Modest Cuixart i el Teatre Municipal de Palafrugell. Dels dies de Nadal i Sant Esteve destaquen a l'agenda la quina de Nadal, concerts i cinema. Per Cap d'Any arribaran les campanades a la plaça de l'Església i la festa posterior als locals d'oci nocturn. I l'endemà donarem la benvinguda al primer sol del 2023 des del Far de Sant Sebastià. Al matí hi haurà sardanes a càrrec de la Cobla Baix Empordà i Xocolatada. En el cas de Llafranc, a les 12 del migdia de l'1 de gener tindrà lloc la primera nadada solidària de l'any organitzada per la Fundació Encolliga Girona. Els dies previs a Reis, a la Bòbila s'hi instal·larà la fàbrica de Guines. I enguany, la cavalcada de Reis canvia de format i acabarà a la plaça de Can Màriu. La fàbrica obrirà les portes el dia 28 de desembre.
No perdem l'esperit nadalenc perquè ara de seguida parlarem amb els responsables d'una activitat molt especial d'aquestes festes que es fa a Sant Feliu de Guíxols. Ara de seguida en parlarem, però abans hem de repassar altres notícies. Per exemple, amb la Maria Alsina, que els municipis del Baix Empordà estan dividits a l'hora d'aprovar les ordenances fiscals. Per culpa de la guerra d'Ucraïna, els últims efectes de la pandèmia, els preus han pujat de manera generalitzada i això ha acabat impactant en els governs municipals del Baix Empordà. Per això, des dels consistoris de la comarca se segueixen dues línies a l'hora d'aprovar les ordenances fiscals. La primera d'elles és una opció que és la pujada de taxes i impostos.
Doncs sí, i alguns dels municipis que han decidit adoptar aquesta mesura han estat Palafrugell i la Bisbal d'Empordà. Les ordenances de Palafrugell es van aprovar en el ple municipal del mes d'octubre, on es van incrementar els principals impostos i taxes municipals, com l'impost de béns immobles, l'impost de les plusvàlues o la taxa de recollida de escombraries i tractament de residus. L'alcalde del municipi, Joan Vigues, va defensar que la pujada d'impostos possibilitava recaptar més de 900.000 euros. Tot i això, els grups de l'oposició van recordar que no era el moment de pujar aquestes taxes i impostos al municipi. En el cas de la Bisbal d'Empordà, les ordenances també van ser polèmiques. Per aprovar uns pressupostos ambiciosos, es van apujar les taxes i impostos pel 2023 en ple extraordinari del 27 de setembre de 2022. Una de les taxes que va experimentar una pujada més marcada és la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus. Tot i l'aprovació d'aquestes taxes i impostos, els portaveus dels grups de l'oposició del ple van presentar una al·legació conjunta en contra d'aquestes ordenances fiscals. Van emetre un comunicat en què demanaven solidaritzar-se amb les famílies de la Bisbal i congelar les taxes i impostos o plantejar rebaixes i bonificacions encara que suposés reduir la despesa municipal.
Per tant, tenim dos municipis que han decidit apujar les taxes. Estem parlant de Palafrugell i de la Bisbal. Però hi ha altres que han decidit congelar-les.
Doncs sí, i aquesta és la segona línia per aprovar les ordenances fiscals als municipis com Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Begú o Castellplatja d'Aro. Tot i això, les ordenances fiscals d'aquests municipis experimenten algunes variacions respecte a les d'enguany. En el cas de Sant Feliu de Guíxols, el govern ha apostat per no augmentar les taxes com les escombraries, els guals o els impostos de vehicles, entre d'altres, però sí que ha retocat les bonificacions a taxes i impostos com l'IBI o l'IAE, sobretot orientades cap a la sostenibilitat. A Platja d'Aro també s'han fet petites variacions a l'hora d'aprovar les ordenances fiscals. El consistori ha ajustat diverses taxes i impostos que han variat a causa de factors externs, com els impostos sobre l'habitatge o l'IBI. A més, han aprovat taxes com la taxa del material de la llar d'infants o la taxa del casalet d'estiu. Aquesta visió es va acceptar àmpliament pels diversos partits que formen part del ple. L'Ajuntament de Palamós va acordar també, durant el ple del 18 d'octubre, la congelació de les ordenances fiscals. La intenció no era augmentar la pressió fiscal als ciutadans, ja que es va tenir en compte la pujada dels preus i, tot i això, es van modificar diverses taxes i impostos, com l'IBI sobre habitatges desocupats o les taxes referents als mercats ocasionals, entre d'altres. Pel que fa a Begú, les ordenances fiscals es van aprovar el 27 de setembre en un ple ordinari i, tot i l'increment de preus, les variacions respecte a les ordenances del 2022 no van ser gaire grans. Un dels canvis va ser l'eliminació de la taxa per a la prestació del servei de la guarderia infantil i el casal d'estiu o l'eliminació de la taxa per a la recerca de documentació de qualsevol tipus.
Gràcies, Maria Alsina. Estem acabant el 2022 i un any més i sembla que això no s'atura ni amb la crisi ni amb res. Un dels temes d'actualitat al Baix Empordà ha estat la urbanització del litoral i els seus efectes a la Costa Brava. Per saber com valoren aquest any des de l'entitat ecologista de SOS Costa Brava, aquesta setmana al Supermatí hem parlat amb Irene Gispert, que és la vicepresidenta precisament de SOS Costa Brava. Anna.
Irene Gispert explica que els seus objectius són una carrera de fons, però que estan contents amb la feina realitzada durant aquest any. Assenyala que s'han fet passos per seguir aconseguint els objectius marcats i destaca algunes de les campanyes per les quals han lluitat aquest any, com per exemple la promoció del Conservatori del Litoral. Seria un projecte per adquirir sòls i protegir-los que, segons SOS Costa Brava, s'hauria de finançar amb el 50% de la taxa turística que s'obté de la Costa Brava. Gisbert assegura que és un projecte que, encara que no sigui una realitat, encara va pel bon camí.
O sigui, és una institució que existeix a França, és una institució independent, però que evidentment depèn de l'estat francès, que es dedica a comprar tot aquell sòl que hi ha a primera línia de mar per intentar recuperar-lo, per intentar salvar-lo de l'especulació urbanística. I nosaltres proposem que la Generalitat de Catalunya faci un conservatori similar al conservatori francès, perquè té molta autonomia i és capaç realment de ser molt eficaç i de comprar molts terrenys.
Una altra campanya en la qual SOS Costa Brava ha treballat durant el 2022 és la campanya de pinedes. L'entitat ha demanat als ajuntaments que desclassifiquin els terrenys de bosc que encara queden a primera línia de mar i on ara mateix encara es podria construir. Un dels objectius d'aquesta campanya seria protegir, per exemple, el terreny que es vol utilitzar per ampliar la marina del Port d'Aro. La vicepresidenta explica que és una campanya més complicada perquè diu que treballar amb els ajuntaments sempre és més difícil.
Els ajuntaments segurament tenen por. Tenen por de les conseqüències que pot tenir ser valents i començar a desclassificar sols. I després segurament, a mi em sembla que les persones que formen a l'Ajuntament, diguem que els regidors, no tenen la formació que els permeti contrastar amb seguretat davant dels seus tècnics. I acaben acceptant el que diuen els seus tècnics. Els seus tècnics moltes vegades són molt conservadors.
És per això que des de SOS Costa Brava demanen als ajuntaments que tinguin més iniciativa de cares a l'any que ve a l'hora de protegir els pocs espais de bosc que queden a primera línia de mar.
Però clar, Anna, a l'hora d'assenyalar quin és el municipi més afectat per l'urbanització, la vicepresidenta de SOS Costa Brava ho té clar.
Sí, Gisbert destaca Begur com l'epicentre de les construccions i assegura que l'Ajuntament està constantment aprovant noves urbanitzacions i permetent que s'edifiqui a qualsevol lloc. Fins i tot, diu, a zones protegides. Afirma que és l'Ajuntament més conflictiu del Baix Empordà en aquest sentit. Davant d'aquesta situació, la vicepresidenta demana que els ajuntaments facin cas al pla director urbanístic impulsat per la Generalitat.
Ells tenen totes les... tenen la capacitat de classificar, és a dir, qui té realment la paella pel mànec són els ajuntaments, són els que decideixen quin sol és urbà i quin sol no és urbà. Uh-huh. I si tenen qualsevol dubte, ells poden fer una moratòria, com ha fet l'Ajuntament de Palafrugell, i mirar-s'ho en calma. Però si hi ha un dubte, han de fer una moratòria, aturar les obres i mirar. I això és el que costa.
De cares a l'any que ve, Irene Gisbert destaca dos objectius clars. En primer lloc, aconseguir que es creï el Conservatori del Litoral, finalment, i en segon lloc, que els ajuntaments doncs, comencin a comprar terrenys de litoral per protegir-los.
Doncs bé, precisament, parlem ara d'un membre destacat de SOS Costa Brava. Podríem dir-ne un exmembre, perquè quan ja ha passat a la política ha deixat la vida més activista, però estem parlant del candidat de Palafrugell en Comú Podem, Josep Ferrés, que en una entrevista, en la seva primera entrevista com a candidat, deia que si és alcalde no permetrà cap de les construccions polèmiques a la costa de Palafrugell, que no es faran, diu, ni a Aiguagelida, ni a Sant Sebastià, ni al Canadell. Però també unes declaracions cridaneres que parlen de la circulació al municipi de Palafrugell, i és que Josep Ferrés aposta per mantenir les limitacions actuals, diu que les bicicletes haurien de poder circular potencialment per tots els carrers i que la velocitat als cotxes s'hauria de reduir, Ferran.
Una altra mesura clau en la seva campanya serà l'objectiu de fer habitatge social als edificis abandonats de Can Salgas. I també promet que les construccions polèmiques a la costa, com ens deies, no es faran si és alcalde. Ferrés es va presentar a l'entrevista en bicicleta elèctrica i en va fer bandera. Creu que cal apostar del tot per la bicicleta i limitar més l'accés al en cotxe al municipi. Afirmava que Palafrugell no necessita carrils bici perquè tots els carrers són potencialment carrils bici amb cotxes a 20 km per hora.
Simplement que tenim això, que és una autèntica ruïna, una deixadesa impressionant, ho tenim dins del terme municipal i, evidentment, no ens podem girar d'esquenes quan hi ha 200 habitatges ocupats actualment a Palafrugell i aquí en tenim més de 200 per realment posar com oferta del...
Exacte, aquí en aquest cas el sentíem perquè una de les apostes de la candidatura és aconseguir la titularitat municipal dels edificis abandonats i a mig construir de Can Salgas per acabar les obres i fer-hi habitatge social. Admet, però, en aquest cas sentíem que serà un procés lent.
I escoltem també el moment en què dèiem, no?, que prometria, sí, prometia que no es faran els processos, totes les construccions urbanístiques polèmiques. Diu que no es faran si ell és alcalde, no?
Considera que s'hauria de començar en redactant els informes que justifiquin la necessitat de la desclassificació dels terrenys.
O sigui, nosaltres tenim competències absolutes amb urbanisme a Catalunya. No hem de donar explicacions a ningú. I des de l'Ajuntament, precisament, es pot revisar el planejament urbanístic i desclassificar un sòl. Això és ben clar.
I quants diners hauríem de pagar? Les...
Això després ja en parlarem, però els drets adquirits, que diuen, es van adquirint a poc a poc.
I també, en tot cas, creu que la gestió municipal hi ha d'haver més intel·ligència i no només bona fe. Afirmava que no hi ha res pitjor que la gent de bona fe que està en càrrecs de responsabilitat i la caga, deia els micròfons de Ràdio Palafrugell. Assegura que cal gent preparada amb coneixement, que sàpiguen anticipar la problemàtica, que siguin savis.
Hi ha d'haver-hi gent a dintre preparada amb coneixement, que sàpiguen anticipar la problemàtica, siguin conscients de la problemàtica. I aquesta és la intel·ligència, o sigui, podem dir en aquest sentit, no? No que siguin més llestos, sinó simplement que siguin savis, en temes concrets que s'han de prendre decisions de mobilitat, de medi ambient, d'habitatge. Hi ha d'haver-hi intel·ligència. El que no pot haver-hi és bona fe. No hi ha res pitjor que la gent de bona fe que està amb càrrecs de responsabilitat i la caga.
Ens mantenim a Palafrugell amb en Rafael Corbí, que ens explicarà que Palafrugell ha activat la creació d'un comitè de seguiment de la sequera, un organisme que ha de donar pautes per minimitzar l'impacte de la situació actual, i també un comitè format per diferents actors implicats en la distribució de l'ús de l'aigua. Recordem que ara mateix la Generalitat té activada l'alerta a la conca del Ter per manca de pluja.
Efectivament, el comitè està previst dins el Pla Municipal de Sequera, aprovat al ple del mes d'abril. Arran de la situació de sequera, s'ha decidit activar ara aquesta mesura. Inclou un comitè de seguiment de la situació format per regidors i caps d'àrea de Medi Ambient, Urbanisme, Serveis Municipals, un enginyer, la Policia i Protecció Civil i membres de l'empresa concessionària. També hi ha una comissió de control. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, Marc Eres, ens explica a Ràdio Palafrugell que l'objectiu és que l'efecte de la sequera sigui el mínim possible.
Degut a la declaració de l'estat d'alerta el 22 de novembre, el mes passat, de la unitat d'explotació dels embassaments del Ter Llobregat, hem cregut oportú i necessari d'activar la creació d'aquest comitè. Esperem que aquest òrgan, aquest comitè, ens doni les pautes a seguir per minimitzar l'impacte de la greu sequera que estem tenint i aconseguir un ús racional i eficient de l'aigua, que és un recurs que no ens podem permetre el luxe de malbaratar-lo.
Aquesta mesura es va aprovar amb el vot a favor de l'equip de govern i també de Ciutadans i els comuns. Mentre el portaveu del PSC, Juli Fernández, en va alertar que la gran quantitat de persones que formen el comitè el pot fer poc operatiu. Per això es van abstenir.
Entenem que la seva pròpia extensió ho fa poc funcional. Jo crec que un comitè amb el quantitat de membres que hi ha, difícilment puguem pensar que aquesta comissió de control operatiu serà operativa. Reconeixem que segurament que és necessari, perquè la pròpia normativa això ho demana, però que nosaltres haguéssim optat per una via que sigui més, alguna reducció més perquè fos més operatiu. Però com que tampoc vol ser pal a les rodes, el nostre vot serà una extensió.
Més notícies pel que fa al medi ambient és que les poblacions de senglars estan arribant al seu màxim a les comarques de Girona. Això suposa una amenaça en el futur més immediat pels problemes associats a la sobreabundància d'aquesta espècie, que és portadora, atenció, de la pesta porcina africana. Maria.
Ho afirma un informe del Grup Operatiu de Prevenció davant de la pesta porcina africana. L'informe es basa en l'evolució de les estadístiques cinegètiques per províncies i permet fer una zonificació en tres categories diferents segons la presència i densitats ungulats. Girona i la província d'Osca estan en la primera categoria amb una alta densitat de porcs senglars i una taxa de creixement reduïda. Aquesta situació està causant problemes als pagesos a les comarques gironines, ja que els senglars fan malbé els conreus i també són responsables d'accidents de trànsit. A finals de novembre, Unió de Pagesos va demanar que es declari l'emergència cinegètica a Girona per l'alta densitat d'aquests ungulats i va anunciar possibles mobilitzacions. L'estudi ha avaluat les dades de 2010 a 2016 i mostra que el creixement anual de les borses de caça augmenta amb l'abundància fins a un punt d'inflexió i després disminueix gradualment. Girona es troba per sota dels 3 senglars per quilòmetre quadrat d'hàbitat adequat, amb una taxa anual de creixement del 10%. Barcelona, València i Alacant estan en la segona categoria amb altes taxes de creixement, mentre que la resta de les províncies es troben en una tercera categoria amb baixa abundància relativa i una escassa taxa anual de creixement. L'anàlisi preliminar mostra que les poblacions de porcs senglars a Espanya es poden apropar al punt d'inflexió, però la majoria de les províncies es troben en fase de creixement accelerat. Això suposa una amenaça en el futur més immediat pels problemes associats a la sobreabundància d'aquesta espècie, que és portadora de la pesta porcina africana. L'informe té com a objectiu ajudar a establir una estratègia de gestió poblacional a llarg termini i millorar les mesures de prevenció de la pesta porcina africana.
Ara connectem amb la Carla Saló Pujol perquè ens expliqui que el grup de treball comarcal Migració i Ocupabilitat, impulsat per l'àrea d'acollida i el programa d'agents d'ocupació del desenvolupament local del Baix Empordà, ha celebrat la primera jornada tècnica d'enginyeria i món local del Baix Empordà. Carla.
Doncs sí, aquesta iniciativa va reunir una trentena de professionals del Consell Comarcal, Ajuntaments de la Comarca, el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i entitats del tercer sector de la comarca. El Baix Empordà té una població estrangera superior a la mitjana catalana, per la qual cosa es fa necessari definir polítiques d'ocupació que ajudin a integrar aquestes persones als serveis locals. Durant la jornada es va exposar informació i es va resoldre dubtes sobre els processos que han de realitzar les persones i els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball, així com es va exposar el nou reglament per a la formació, que permet l'obtenció d'un permís de residència de 12 mesos a través de formació presencial. També es va parlar de la importància de sensibilitzar l'empresariat per realitzar contractacions indefinides i es va fer una exposició sobre els projectes impulsats pel Consell Comarcal del Baix Empordà en coordinació amb les àrees de promoció econòmica dels diferents ajuntaments de la comarca.
Carla, també volem explicar que la setmana passada l'Hospital de Palamós va dur a terme la 13a donació a Càritas Baix Empordà. Enguany s'han recollit més de 2 tonelades d'aliments i productes higiènics.
Doncs, si és possible, gràcies a l'aportació econòmica de 3.400 euros per part de Cibe i Empor Hotel, a la qual també s'hi van sumar Proquipsa, Anela Fruits i Disbosc. El contingut de la donació ha estat de 2.200 envasos de neteja de productes higiènics, 100 quilos d'aliments, 74 quilos de material de neteja i 200 envasos de sabó. La selecció dels aliments i productes per a la higiene personal s'han fet tenint en compte els criteris indicats per les diferents delegacions de Càritas per tal de poder cobrir les necessitats de les diferents poblacions. Tots els productes es distribuiran avui, dia 23 de desembre, a cada delegació local de Càritas.
Maria Alsina Forallac ha distingit la jove dissenyadora de Fonteta Mireia Sallés Fuxà, entenc. Sallés ha estudiat el cicle formatiu de grau superior de moda i confecció a la Garrotxa i ha aconseguit el 17è lloc al Mundial de Formació Professional celebrat a Helsinki.
Doncs sí, i també ha guanyat el Premi Argó de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte d'empresa de confecció de roba interior feta de bambú, teixits biodegradables i reciclables. L'Ajuntament de Forallac va voler reconèixer els èxits de Sallés amb una placa i una recepció floral oficial en la que la jove va poder explicar la seva experiència i els reptes de futurs. I, a més, va dar el seu activisme en favor dels cicles formatius.
Molt bé, gràcies, Anna. Això de quedar el 17è en un mundial, jo és una cosa que crec que no viuré mai. Quedar el número 17 en una cosa d'arreu del món, ho trobo increïble. I a més, de Fonteta, que tenen això, tenen el recuit i moltes coses més. Escolteu, estem fent aquest supermatí especial amb les diferents redaccions que fem aquest programa, amb en Ferran Castelló, que tenim aquí. Ferran, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Tenim també l'Anna Salvador, tenim la Maria Alsina, tenim la Carla Saló, com esteu? Bueno, ho hem superat, hola, això, l'informatiu l'hem superat.
Sí.
Principi.
Acaba sortint bé, això.
Sí, aquestes coses. No, i segurament... Bueno, clar, és que estem fent un programa amb 6 persones i cadascú en un lloc diferent. No sé si clar. Per fi podríem saludar l'Oriol Bernà. Oriol?
Ara se'm sent bé?
Ara sí, Oriol.
Val, és que abans jo no el sentia.
No, doncs ara sí que ja et tenim aquí.
De moment se't sent molt bé. Com a espectador.
No, doncs mira, fem una cosa. Ara que hem de fer l'entrevista, doncs aprofitarem que et tenim aquí, ja que ets un dels dos presentadors del supermatí, doncs podem fer l'entrevista a la vegada. Per cert, com va anar ahir el sopar d'empresa? Que ens vas dir, no sé si arribaré o no, perquè tinc sopar d'empresa, ja veurem.
He arribat, saps què passa? Que el vaig Empordà un dijous una mica mort.
Ben bé que no tens gaire cosa a fer.
Va anar prou bé. Molt divertit, però a més avui aprofitarem el dia, que també està bé.
Molt bé. Doncs us explico que, com us deia abans, no havíem de perdre encara l'esperit nadalenca en el programa, perquè una de les tradicions més arrelades als pobles catalans durant les festes de Nadal és precisament... Els Pastorets, i un dels municipis de la nostra comarca que ofereix aquesta representació és Sant Feliu de Guíxols, de la mà de l'agrupació teatral Beret Escrivà. Per parlar una mica sobre els Pastorets, ens visiten al supermatí 2 membres de l'organització dels Pastorets, la Cristina Carrion i en Francesc Fargallo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Super, aquí a punt.
Això, quan comencen les representacions o ja han començat?
No, en fem 3 i són el 26 de desembre... el 30 de desembre i l'1 de gener.
Res, si teniu 3 hores, o sigui, 3 dies per acabar-ho de deixar tot a punt, no sé, ho tenim tot a punt.
Exacte.
No?
Sí,
estem a la recta final ja.
Clar, uns Pastorets no es fan en un moment, no es fan... Quant de temps fa que l'esteu preparant aquesta representació d'aquest any?
Nosaltres aquesta representació potser fa uns 3 mesos. Sempre comencem després de l'estiu, més o menys, setembre, màxim octubre. El que passa que nosaltres aquests pastorets els vam retocar moltíssim, vam tocar el text, vam donar-li una volta important, i aleshores aquest any sí que hem estat uns 3 mesos més o menys, però l'anterior vegada que els vam fer, que va ser que no els vam canviar tant, vam passar-nos un any sencer, no? A l'acabar-ne un ens vam posar a escriure, reescriure, retocar, un any sencer per tocar-los. Ara ja no, ja els tenim més rodadets, aquests nous, i ja estem com això, 3 mesets més o menys.
I quant temps fa que es representa l'obra Sant Feliu?
Bueno, exactament no ho sabem perquè nosaltres, de fet, som hereus, clar, l'agrupació teatral de Net Escriba ara té 36 anys, o sigui, nosaltres fa 36 anys que el representem com a agrupació teatral, però abans aquests pastorets ja s'havien representat a la catequística, s'havien representat... llavors, sabem que tenen més de 100 anys, però no us podem dir la data exacta que van començar, no us ho podem dir. Però són centenaris.
Uh-huh. L'Oriol, tenim aquí l'Oriol Bernà.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Suposo que el sentiu, l'Oriol?
No.
No el sentiu? Calla, no? Aviam, un segon. Ara el sentiu?
Ara, a veure, digues alguna cosa, Oriol.
Hola, bon dia.
Ara sí.
Ara sí. Res, no, que l'Oriol també tenia alguna pregunta sobre aquesta representació dels pastorets.
Sí, però encara no us estava sentint bé, és a dir, que no sé què és el que...
No, clar, dèiem, no, volíem preguntar quants actors i actrius podem trobar en l'edició d'enguany, no?
Quants en tenim?
En total són més o menys unes 80 persones. D'aquestes persones n'hi ha unes poques que només fan de tècnics i tota la resta, que són com 5 o 7 persones, la resta són actors que poden tenir paper o no, o tenir un paper més llarg o més curt, però al final tothom que apareix en escena és exactament igual d'important.
I suposo que això, Cristina, també té molt a veure amb gent arrelada al municipi, però segurament també hi ha gent de fora, no?
Sí, de fet, nosaltres ens agrada molt que els pastorets siguin una cosa comunitària, no? Un grup de persones que s'ho passen bé fent teatre, i per tant tothom hi és benvingut. Sí, venen persones, algunes persones d'alguns municipis del voltant, com Santa Cristina, per exemple, o Platja d'Aro. Però vaja, la gran majoria sí que és gent de Sant Feliu, de veritat.
També és una, al final també és una manera de fer poble, i suposo que moltes vegades la gent que no és veí directament del municipi s'acaba sentint més per aquestes activitats, no? per activitats com fer els pastorets, que és una cosa tan i tan tradicional de cada poble, que cada poble té la seva versió o la seva tradició, oi?
Sí, i a més que no tots els pobles que estan al nostre voltant en fan, és a dir, que hi ha molts pobles que estan al nostre voltant i realment no fan pastorets, a Palamós fan alguna cosa, a Cascà fan alguna cosa, però entre mig, diguem, no n'hi ha cap més, i aleshores doncs, som l'únic, diguem, nucli de pastorets en uns quants quilòmetres a la rodona, no?
I tot això és a nivell amateur?
Sí, som completament amateurs. No hi ha cap persona, ni cap director, ni cap tècnic, ni cap actor que sigui professional.
Sí, esclar, això, després del sou drac de la pandèmia que ha suposat per tothom, i fins i tot de la falta de la poca capacitat que tenen algunes entitats per trobar voluntaris, etc. Tot això, aquest any, ho heu pogut tornar a fer amb normalitat?
Bueno, nosaltres... Soc jo, Francesc, ara sí. Tallo la Cristina... Nosaltres vam estar aturats durant 2 anys per la pandèmia, perquè els assajos són molt complicats. Ja s'han dit a la Cristina, amb 80 persones a l'escenari, la veritat és que és molt complicat fer assajos i mantenir distàncies de seguretat i tot això. Llavors vam estar 2 anys sense fer pastorets, però clar, la gent tenia moltes ganes de pastorets. I la veritat és que la gent ja ens ho preguntava, quan torneu a fer pastorets? I els actors els primers, o sigui, no només el públic, els actors... han volgut involucrar-se des del principi.
Perquè són moltes hores d'assaig, de preparació... No només per vosaltres, que imagino sou els coordinadors i, per tant, hi poseu més hores que ningú, però també els actors, tothom que hagi de participar, hores d'assaig, hores de dies festius que teòricament són per estar amb la família, doncs no, anem cap a fer els pastorets, etcètera, etcètera, no?
Són moltes hores, són molts assajos. Pensa que hi ha les escenes de conjunt, que és quan podem convocar a la majoria de la gent, que normalment els fem en cap de setmana, o sigui, això vol dir pringat el cap de setmana, i després, entre setmana, el que fem són les escenes individuals, no? on hi ha un actor que té paper i que parla i tot això, llavors per no fer venir tothom només per un actor, llavors els actors individuals ho fem entre setmana.
Però això vol dir que vosaltres hi heu de ser sempre.
Sí, nosaltres hi som sempre, sí. Però te volia dir que a més d'això, no només nosaltres, o sigui, hi ha associacions de Sant Feliu que col·laboren amb els pastorets, val? per exemple, Mistrit Dance Studio, la percussió Ganxona, els Amics de la Sardana, tots aquests col·laboren, llavors també han de venir els assajos i també han de posar el seu granet de sorra perquè tot això surti.
Déu-n'hi-do, és feina sacrificada pel que comentaves, no? Perquè sí, segurament molta gent no hi pot ser sempre, però vosaltres al final ho feu de forma individualitzada. Sí. Em sembla una dedicació.
I que molta gent realment... i que hi ha molta gent que dedicant-hi tantes hores a forma amateur segurament hauria dit, escolta, mira, jo tinc ganes de passar les festes amb la meva família, etc, etc, i no, ja està molt bé que es mantinguin aquestes tradicions, no? I certament, no sé, parlo en el cas de Palafrugell, que els pastorets es van deixar de fer, no? Pals el mateix, no? Bueno, poder-ho mantenir...
Hi ha un tema important que va passant, no? La societat canvia. I quan nosaltres, en Cesc i jo vam començar fa 20 i molts anys, era com molt habitual sacrificar-se o prioritzar això davant d'una altra cosa.
Clar.
Avui en dia els xavals tenen mil coses a fer extraescolars, coses que els semblen molt interessants, igual o més que el teatre. Aleshores, encara que els agradi el teatre i es vulguin comprometre, doncs el dia a dia és realment complicat trobar-te la gent s'ajunti, no? Perquè és com que ara un té això, l'altre té això, aquest dia i no som tots perquè falta no sé qui, aquell altre dia tampoc. Llavors, això sí que realment, francament, entenc que s'hagin de fer alguns pastorets perquè has d'estirar molt, no?, de dir, doncs va, siguem-hi, anem-hi, perquè costa molt realment que la gent s'impliqui i que prioritzi això per davant d'una altra cosa, cada vegada més.
No, jo no pretenc fer ara tampoc una anàlisi sociològica amb això, però podríeu... endivinar o apropar-vos a saber per què és degut això? És a dir, per què ara els nanos els hi costa molt més apropar-se al teatre?
Bueno, jo, la Cristina t'ho dirà millor perquè treballa amb nens, però jo, amb nens i joves, però jo el que sí que he notat és que ara no només els joves, també els adults, el que busquem és una recompensa immediata.
Yeah.
Llavors, el problema del teatre és que has d'assajar tant i tantes hores i tant de temps per després arribar a estrenar i poder fer una obra que dura dos dies o tres dies, com ara els pastorets, però portes mesos d'assajos, que això a nivell de recompensa no és immediat, com estem acostumats ara avui en dia. Si t'hi fixes a les sèries de televisió, als vídeos en streaming, tot això, tot és molt ràpid, és instantani, és immediat i bueno, no compagina gaire haver de venir a assajar i estar moltes hores i tot això amb una recompensa immediata. Jo crec que va per aquí.
Sí, jo crec que s'ha de dir també que un cop estrena, la gent al·lucina, diguem. O sigui, té un subidón, no?, una pujada molt heavy. Quan està tot muntat i quan hi ha llums i música i efectes especials, la gent li comença com a enganxar el cuc del teatre. És com molt evident. Clar. El que passa és que, com diuen Cesc, abans d'arribar aquí, clar, qui, per exemple, ha fet pastorets o a teatre, ja ho sap, que hi ha tot aquest procés, i al final tens l'estrena. La gent que no n'ha fet mai, a la meitat dels assajos és com, jo, això no canviarà i tal, i llavors quan estrena, al·lucina, no? Però, clar, sí que té com aquest procés de sacrifici i d'esforç, sense una recompensa immediata, i això, com ell diu, doncs, en aquesta societat, francament, no va a l'alça, diguem-ne, no? No està gaire bé.
Hem parlat amb Cristina Carrion i Francesc Faragallo, que són membres de l'organització dels Pastorets de Sant Feliu de Guíxols, que recordem-ho, la primera representació el dia 26 i la resta?
El 30 de desembre a les 9 del vespre.
Val.
I l'1 de gener a les 12 del migdia.
Molt bé, les entrades...
A les 6 de la tarda, perdona.
On les poden trobar, les entrades?
Les entrades venen a Turisme, a l'oficina de Turisme de Sant Feliu de Guíxols, o també al propi teatre, una hora abans de començar, ja obrim.
Molt bé, doncs Cristina Carrion i Francesc Faragallo, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Molta merda, adéu-siau.
Merci.
Escolteu, us he posat aquesta cançó perquè és una de les meves preferides. Ferran, Oriol, Anna, Carla, Maria... és una de les meves nadales preferides d'aquest any. No és d'aquest any, ja té uns quants anys, però aquest any m'ha agafat molt fort amb això. I us l'he posat perquè necessito un segon per trucar a la Sandra Bisba, amb qui de seguida parlarem sobre l'Empordà Imprescindible i de què ens recomana avui. Esteu aquí tots?
Sí, aquí. Escoltant-ho atentament.
Doncs no marxeu, que de seguida...
A cantar la Nadala.
Jo deixo els micròfons oberts. Si voleu cantar, endavant. I a més, aquesta és aguda, eh? És allò de cridar.
Així, no cantarem, que no volem que plogui.
Molt bé. De seguida tornem amb la Sandra Bisba. Ai, la Kelly Clarkson, com ens agrada aquest Underneath the Tree. Ens agrada moltíssim. I ja tenim amb nosaltres a la Sandra Bisba. Sandra, com estàs?
Bon dia, Dani. Molt bé, vosaltres?
Bé, molt bé. Bé, tinc aquí també això, en Ferran, la Carla, l'Anna, l'Oriol, la Maria.
Hola, hola.
Bon dia.
Bon dia.
Bàsicament, jo crec que ens donarà temps de desitjar-nos tots plegats una mica de bones festes, no?
Oi tant. Bones festes a tots i a totes.
En aquest Empordà imprescindible, cada divendres descobrim un punt del territori. La setmana passada, si no m'equivoco, vam parlar dels llums de Figueres, que és allò, ho tinc apuntat per anar-les a veure. Ràpidament, quines recomanacions fas avui? Ara que tenim uns quants dies per davant, així, de festa, de poder passejar i conèixer el territori.
Doncs mira, us animo a anar a Mont-ras.
Ah, molt bé.
A Mont-ras, perquè cada any, bueno, ja porten 19 anys fent bueno, una mostra de diorames i pesebres que són espectaculars. Jo hi veig cada any, estic enamorada, és una passada, tant per grans com per petits, no penseu que és una cosa per mainada o... I, realment hi ha uns diorames supercurrats amb efectes de llum, de so, llavors és divertit perquè són d'aquests, bueno, aquests diorames així amb molta profunditat, alguns que veus els carrerons, detalls de les finestres, els balconers, bueno, és una passada perquè hi ha mil i un detalls. I com sempre, doncs, cada any porten novetats, vull dir, no, hi ha molta gent que es pensa que cada any te trobaràs el mateix i res d'això, vull dir, és espectacular. I participen...
Ah, mira, fas bé de dir-m'ho, perquè jo ara estava pensant, ja hi he estat, ja hi he anat, ja,
sí.
Em va agradar, però ja està vist. Però si la cosa va canviant i va renovant-se, està bé d'anar-hi.
Exacte. A més, per exemple, aquest any hi ha un diorama de gran format amb efecte pluja, que, bueno, és un diorama de la ciutat de Girona, que representa, doncs, això, doncs, un dia d'aquests grisos que té Girona, que en té molts de pluja, no, amb tempesta i així, i llavors, doncs, veus caure la pluja amb el riu de Girona, l'aigua del riu que es mou, passa per el pont de ferro, el pont Eiffel. Bueno, és brutal. Aquest és guapíssim i és d'aquest any. I llavors també hi ha com dividit en diferents espais, no? De fet, ja quan tu arribes, el primer que te trobes ja és un muntatge a l'exterior, fet del dibuixant Miquel Llenes, que ja te dona la benvinguda. I després a dins hi ha quatre espais més, està dividit en quatre espais.
Fem una cosa, no ens facis gaire spoiler, que hi volem anar.
Vale.
No, ho dic perquè ens estem acabant el temps. Sandra, ha estat un plaer aquest últim trimestre de l'any, parlar amb tu i de cara a la temporada que ve t'esperem aquí, o l'any que ve.
Molt bé, fantàstic.
Vinga,
que
vagi molt bé.
Una abraçada a tots.
Adéu. I escolteu, acabarem amb el clàssic,
Aquesta... Una
Nadal, eh?
No, perquè és veritat. All I want for Christmas is you, all of you.
T'he de dir que la vaig fer sonar el dilluns amb aquella ànsia de saber que ja era la setmana de Nadal.
Sí, oi? Clar, evidentment. Sí, res.
Vaig posar una versió d'en Justin Bieber.
Ah, sí?
I Justin Bieber.
Els dos?
M'agrada més la
de Nadal. A mi m'agrada més aquesta.
Bueno, escolteu, companys, gràcies per la feina de les dues redaccions, les redaccions de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital, per aquesta feina que fem cada dia al Supermatí, aquest informatiu també en parit que fem cada dia. Miquel, Maria, Carla, Anna, Ferran, l'Oriol, també tenim en Rafel, que ha hagut de marxar, també tenim en Marc Vilà, tenim i en Miquelito.
Miquel Petit. Està aquí, que van fent notes de veu.
Escolteu, 5 segons per acabar el programa, que vagi molt bé aquests dies.
Bones festes a tothom.
Bones festes i bon any nou. Bon any.